La xarxa.
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora de casa teva, i diries sí en una altra llengua, t'havies criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta, tindries més sort o potser més pega, tindries amics i jocs d'una altra mena. T'hauries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva, podries llegir contes i poemes o no tenir ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries, per tot això pensa, que importa tenir les mans ben obertes i ajuda qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser la teva.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hem arribat a les notícies, justet, tot just parlant de la pesca il·legal. De fet, la pesca és, sens dubte, un dels... Bueno, les línies argumentals d'aquest programa, d'aquest espai, de les columnes vertebrals. Seguirem parlant de pesca i d'altres qüestions en aquesta segona hora. No ens deixeu d'escoltar, perquè el que sentireu avui segur que us cridarà l'atenció.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
amb Pere Arenas. És primavera i això vol dir que és la millor època per menjar llegums i també verdures. Aquesta setmana estem coneixent alguns dels millors ingredients de la temporada que podem incloure a la nostra dieta. Així doncs que us estem proposant plats fàcils i també saludables com el que ens porta avui el xef Pere Arenas. Atenció, preneu una nota.
Vinga, ara anem per uns pèsols ofegats. Penseu que estem a primavera, penseu que estem en una època que les verdures estan en el seu moment més òptim, faves, pèsols, espàrrecs i altres verdures, i que són molt bones. Els pèsols els començarem també fent un sofregit de ceba, quan la tinguem mig feta, i tirarem uns daus de cansalada, uns daus de pernil, tot això ben rehogat, evidentment, amb una miqueta d'oli. Aquí, en compte, amb la sal, perquè com que el pernil ja és salat, que no salem massa. Llavors hi tirarem un bon raig, quan ho tinguem tot això cuit, un bon raig de vi blanc, que faci una miqueta xup-xup. Com que el pèsol també el tindrem ja ben triat, i el podrem tirar, el pèsol està fet de seguida, amb un bull ràpid queden fets, i ja tindrem uns pèsols estofats.
El FAD, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs es diu Oikos. Oikos és la trama, de fet l'actuació policial que s'està donant a terme aquests dies contra l'operació, l'operatiu contra el tràfic de... bueno, la compra de partits de futbol. De fet, tot això va lligat al món de les apostes. L'escàndol més visible, o l'element més visible d'aquest escàndol, és la compra del darrer partit del partit de la darrera jornada entre el Valladolid i el València, en el qual el València es jugava o no un lloc a la Champions i que finalment va acabar guanyant per 0-2. En aquest sentit, cal desvincular el València d'aquesta compra, però no a 7 jugadors del Valladolid, que sembla que serien els que haurien percebut una quantitat de diner que a hores d'ara tampoc no s'ha fet pública per deixar-se guanyar i a més perdre, arribar a la mitja part perdent i acabar el partit perdent, és a dir, s'havia de perdre a les dues parts. Això ha posat de manifest la compra de partits, que sembla que no és nou, i de fet mirant a Maroteca trobarem compres de partits arreu del món i en diferents èpoques de la nostra història. Però aquest cas concret, a més, afecta a dos equips catalans, un en positiu i l'altre en negatiu. Un en positiu, de fet, en positiu podria afectar-lo, el Girona, que podria tornar a primera divisió, si s'espavilen, i també el Nàstic de Tarragona, que, de fet, n'ha parlat, Daniel.
Doncs sí, perquè justament aquesta trama de manipulació que ara parlaves de partits, l'Oikos, va destapar-se tot just ara fa un any, el 27 de maig de 2018, en un partit entre l'Osca, que també està sent investigat i que el president d'aquest equip de futbol doncs, també va estar en presó preventiva, i el Gimnàstic de Tarragona, partit entre l'Osca i el Gimnàstic. Una hora i mitja abans del partit, com dèiem ara fa un any, les apostes es van disparar d'una manera extraordinària. Grans quantitats de diners, de fins a 14 vegades, més que l'habitual a la segona divisió, van apostar-se per un resultat d'empat a 0 al marcador al descans i per una victòria gran al final per 0-1. I així va acabar succeint. No seria dubtós si la setmana abans l'Osca ja havia aconseguit l'ascens a primera divisió i el Nàstic en aquest partit es jugava precisament a la permanència a segona divisió. Davant de les possibles manipulacions, fins a 30 30 cases d'apostes, les més importants, van acabar bloquejant el partit i, per tant, sense poder apostar. Des de Federbet, l'empresa que lluita contra les apostes il·legals a l'esport, asseguren que hi havia apostes de més de 10.000 euros per la combinació de l'empat a zero al descans i la victòria del Nàstic, unes apostes que venien de països de l'est i de l'Àsia. Tot plegat va fer que s'obrís una investigació judicial al respecte. El Nàstic de Tarragona, però, es considerava i es considera encara en l'actualitat un perjudicat. El Consell d'Administració va interposar tot just fa un any una denúncia contra Federbet perquè s'investiguessin els fets. I el president Josep Maria Andreu assegurava aleshores que se'ls acusava sense proves.
No es pot acusar sense proves, no? I això a la vida no val tot. Nosaltres no entenem d'apostes, no? Jo us puc assegurar que no hi he apostat mai, no sé ni com funciona, ni entenc res d'això, no? Perquè si algú hagués tingut que apostar, hagués apostat a favor del Nàstic, perquè el Nàstic es jugava la vida. Ells ja estaven a primera, venien de 5 dies de festa i possiblement tenien més oportunitats o des de guanyar, o més possibilitats. Van guanyar, jo crec que de forma honesta, al camp, però no podem permetre de cap de les maneres el que estem vivint, no? Estem passant per un calvari total i absolut, tota la gent que estem aquí ens deixem la pell pel Nàstic, intentem gestionar el Nàstic amb la màxima responsabilitat i, per tant, no podem acceptar sota cap concepte el que estem vivint en aquest moment.
Ja veurem què és el que se'n surt, però no és el primer cop que els granes estan a l'ull de l'huracà de les apostes il·legals. Mesos abans d'aquest partit ja es va investigar l'Almeria Nàstic i fa 6 anys també es van tenir sospites del Constància Nàstic, sospites que hores d'ara no s'han confirmat.
Això de les apostes és tan complex que fins i tot s'han generat, sembla, nous oficis, noves feines, noves professions, Daniel.
Sí, una nova professió que s'ha obert dins d'aquest auge del món de les apostes esportives, dels jocs esportius, i que realment doncs, pot ajudar aquells que vulguin invertir uns diners en aquest sector de les apostes esportives a no perdre'n, perquè les xifres, almenys a l'estat espanyol, diuen que un 75% dels espanyols que aposten en jocs apostes esportives perden diners. Què fa un tipster? Com ajuda un tipster o pot ajudar un tipster a no perdre diners? I realment això és una professió com a tal o és una afició reconvertida en una manera de guanyar diners fàcilment? Ho parlem amb un dels que hi ha a Catalunya, un tipster de Tarragona, en Jesse Pixman.
Molt bona tarda, benvingut, Jesse, com estem?
Bona tarda, un plaer.
Escolta'm, jo crec que el primer que hem de fer és explicar quina és la vostra feina, és a dir, definir què és un tipster per tota aquella gent que no coneix la figura d'aquest assessor.
Pues mira, nosaltres, per posar una comparació, som com el broker als mercats financers. És a dir, nosaltres, que escoltava el que deies, no? Nosaltres vam convertir una passió que teníem, que era mirar partits de NBA. Som addictes a la NBA, el meu germà, jo i un company, i vam convertir aquesta passió en una professió. Nosaltres ja vam començar a apostar a la NBA, com vam veure que guanyaven calés, vam decidir compartir les nostres apostes gratuïtament, pues, a les xarxes socials. Com van tindre tantes peticions i tants de seguidors a les xarxes socials, pues, vam convertir això en una professió. Cobrem una subscripció mensual trimestral per compartir aquestes apostes.
Unes apostes que no només es limiten a l'àmbit del futbol, en té a una àmplia varietat d'esports i també de països, perquè en aquest cas els tipsters no només treballen amb les lligues de l'estat espanyol, també ho fan d'altres països, on segurament també hi ha apostes on hi ha molts també diners en joc.
Sí, tu ara, bueno, és que aquest tema ara, clar, les cases d'apostes pots entrar a qualsevol moment del dia, sigui de nit o de tarda o de matí, i hi ha partits d'infinits esports, hi ha infinites lligues. Nosaltres només recomanem apostes del que nosaltres sabem. Sí, del que nosaltres veiem, que és o futbol espanyol, segona divisió en petits casos, que és el Nàstic de Tarragona, som socis del Nàstic, i sobretot, bueno, el bàsquet europeu i la NBA. O sigui, nosaltres toquem això de tenis, a mi m'agrada el tenis, mira-ho, però no tinc ni idea, i els altres esports, pues, bueno, alguna cosa puntual que mires per la tele, però res d'apostar a coses que no tenim, pues, cap idea d'esportistes, per exemple.
Però escolta'm, deies, nosaltres som com uns brokers de les apostes, però és que els brokers hi ha tota una ciència al darrere, hi ha tota una lògica, no? La lògica economicista. En l'esport no hi ha lògica, l'esport es mou per diferents variables imprevisibles. Perquè si fossin previsibles, bé, el més fort guanyaria sempre, i no, això
clar,
no passa.
Jo ara sí, totalment, no, tens tota la raó en aquest sentit. Nosaltres, també t'anava a dir que nosaltres hem estudiat, o sigui, tenim la carrera d'ADE, els tres, i hem estudiat un màster de finances i gestió bancària. Nosaltres vam entrar aquí perquè volíem saber si podríem tindre una rentabilitat durant tot un any, per exemple. O sigui, el primer que diem sempre és que tot el que entra a la nostra subscripció ha d'apostar amb responsabilitat. Nosaltres sempre diem que si tu destines uns diners a la inversió o a apostar, com vulguem dir, les apostes que passem nosaltres han de ser un 3% d'aquests diners. Tu pots destinar 200 euros, 300, 500 o 1.000 o 50. Doncs tu has de fer un 3% del que tinguis. És a dir, si són 100 euros, has d'apostar 3 euros. I cadascú... I sempre amb una responsabilitat. O sigui, això no és qüestió d'un dia guanyar, no. Això és invertir els diners durant tot un mes, durant 3 mesos i a l'any. I a l'any veurem on estem. Que hem tret uns calés de bé? Perfecte. Que hem perdut? Bueno, veurem a l'any que ve. Sí, però sempre amb responsabilitat. Evidentment, nosaltres no podem garantir algú que passi segur. És que no es pot garantir, això es pot. Però creiem que en alguns casos, amb informacions, que vas mirant durant tota la setmana, els àrbitres, a les declaracions dels jugadors, dels entrenadors, pues, pots treure uns valors a les quotes de les cases d'apostes.
Per tant, en aquest sentit, vosaltres com a tipsters el que recomaneu és, d'alguna forma, apostar d'una forma responsable i no d'una manera molt intensa en un partit. Estem parlant també, sobretot, d'aquesta qüestió que està damunt la taula sobre l'amany de partits. Els tipsters o les persones que feu apostes, al final, en aquestes cases d'apostes esportives, on esteu dins d'aquest món? Com us alineu, sí, o des de Jesse Pixman, com us alineu dins d'aquesta problemàtica?
Mira, això ho parlava amb un periodista ahir, no? O sigui, nosaltres som totalment experts a tot aquest tipus de casos que estan sortint ara i, a més, perjudiquen el sector. O sigui, això, sempre quan surt una notícia d'apostes, quasi sempre es perjudiquen el sector. Però això, jo sempre ho dic. Mira, per posar-te un exemple, jo estic totalment en contra de que hi hagi publicitat abusiva durant tots els partits, a ràdios, a teles, a diaris, de cases d'apostes. O sigui, això no pot ser. Per exemple, en aquest cas, o sigui, tot això, i el tema dels amanyos, ja és que ni entrem, o sigui, estem totalment en contra. A més, perquè nosaltres, o sigui, som aficionats a l'esport. I nosaltres hem convertit això en una professió, però som aficionats a l'esport. Jo, el dia que no ho deixi, aquesta professió, jo seguiré mirant la NBA. I a mi m'agrada l'esport, m'agrada sentar-me a veure un partit al Nàstic. Evidentment, és molt trist i molt greu que vegis casos d'amanyament de partits, i sobretot al futbol professional, que és el que ahir explicava un periodista. És que em sobta molt que gent que guanya bastants calés de mitjana amb un treballador normal de peu, pugui caure en aquest parany.
El que passa que les cases d'apostes i les apostes al joc, històricament i sobretot en determinats àmbits, sempre s'ha lligat a l'amanyo, no? Per exemple, fins i tot els cavalls són esports on d'alguna manera sempre hi ha hagut aquesta cosa de comerç negre, no? Aquesta cosa...
Sí que és veritat, jo ara et diré que és veritat que tots els temes de manyos de partit a últimes jornades, això ha existit sempre. Sí, sempre. Sempre. Tothom ha escoltat casos, tu parles amb gent de futbol, i tothom ha escoltat casos de que a últimes jornades un equip havia de perdre, rebut primes de tercers, per guanyar, per perdre... Tot això ha existit. El que passa ara és que entra una gent externa, aquí a Espanya, per exemple, que són les cases d'apostes, i comencen hi ha uns altres tipus d'amanyament. Que els jugadors, ja t'ho puc dir, que tenen prohibit apostar, i el que poden fer la majoria, clar, no hi ha tanta regulació en aquest sentit, pot registrar la seva dona, algun familiar, i aposten. Jo estic segur que això ho fan. El problema és que ara les cases d'apostes estan començant a regular molt més tot aquest tipus de pràctiques. I evidentment això... tot el que està passant aquestes setmanes perjudica el sector, perjudica l'esport.
Parles de les apostes. Les apostes és diferent a la quiniela o estem parlant del mateix?
Mira, jo el tema de la quiniela, o sigui, feia quan lo típic amb els teus pares, fas la quiniela i tal. La quiniela és un joc que jo vaig deixar de jugar des de fa molt de temps. És quasi impossible que et toqui una quiniela. I si et toca, els diners que et donen és molt menys del que t'hauria de tocar com si fossin una aposta. Tu agafes la quiniela, te fas a una quiniela, i tu fas el mateix a una casa d'aposta, els mateixos resultats, i cobres molt més a una casa d'aposta que a una quiniela. Això està clar. Però bueno, tot aquest tema ha anat derivant a que han sortit les cases d'aposta. I per això ha perdut tant als altres jocs com la quiniela, per exemple.
Hem convertit, per tant, doncs, aquestes apostes esportives, aquest nou model de negoci que, evidentment, la xarxa ha explotat encara més. Ara ens deies que creus que s'hauria de regular encara més la publicitat, que considereu fins i tot abusiva en el tema de les apostes esportives. Quin model creieu que hauria de ser el responsable, des dels experts, en aquest món dels pronòstics i de les apostes esportives, perquè no hi hagi una addicció al joc que segurament molta gent té? Abans es parlava de fer apostes responsables. Què creieu que s'hauria també de fer en aquest sentit a nivell de regulació? També suposo, sí, mira, que per evitar qüestions fraudulentes, eh?
No, exacte. I tot, o sigui, aquí passa el de sempre, no? Entra passa una cosa a Espanya i és tan nou que no sabem com entrar en una regulació, no? Però jo l'altre dia van trucar uns companys de Sevilla que feien un treball de recerca, jo els deia, em feien la mateixa pregunta, jo els deia que, primer, però això és opinió meva, o sigui, jo, per mi, elevaria l'edat de registre a una casa d'apostes. Jo no crec que 18 anys sigui una edat que crec raonable, perquè no tothom és responsable de lo que pugui fer amb 18 anys. Jo la pujaria a 21, però clar, això entrem en un debat i que podríem estar hores i hores parlant, perquè podem dir, i els casinos i altres coses, el tema dels 18 anys. Però jo crec que a 18 anys és més aviat perquè tu en 5 minuts puguis registrar-te en qualsevol casa d'apostes via amb el telèfon, eh? Després, tema de regulació de publicitat, evidentment, o sigui, tu no pots estar, mira, deia ahir un exemple, tu veus el partit de la Champions i a la mitja part tens 8 anuncis, 6 són de cases d'apostes, un de pòquer, i aquí ningú parla de la primera part del futbol. O sigui, si jo vull escoltar què ha passat, quins jugadors entraran, no escolta res sobre això. I després, pues, crec que haurien de fer xerrades, conferències, explicant molt més, sense cap tipus de pudor, el que són les apostes o les inversions, o tot el que té a veure amb l'economia financera. Posava un altre exemple. Tu pots anar amb 18 anys, 19, a fer un préstec i no tens cap idea. Quan estàs al banc no tens cap idea del que estàs demanant. Mm-hmm. I això els ha passat a molts amics meus que han tingut que anar al banc i no tenen cap idea del que estan signant. O sigui, s'han de fer xerrades, com fan xerrades a qualsevol col·legi de sexe, de drogues, d'alcohol i també d'economia financera. I en aquest tema, doncs, un apartat d'apostes. Mm-hmm. I que expliquin el bo i el dolent.
Ja, si parlaves del TEDx, quin perfil d'edat és el que recorreix als vostres serveis com a Jesse Pixman, com a tipsters? Quin és el perfil d'edat? O com ens etiquetaries als vostres clients?
Nosaltres tenim edat principalment de 25 a 40 anys.
Per tant, un públic jove.
Un públic jove. Clar, el que surt a la tele tot això de que diu no, són nens de 18 anys, de 20, inclús de, és que no sé si de menys edat. Clar, això sí que jo penso que hauria estat, crec que és molt fàcil amb 18 anys entrar a un casino, ensenyes el DNI, entres o registrar-te a una casa d'apostes, i jo crec que és massa aviat, però això és la meva opinió. Jo sé els subscriptors que tenim, doncs, més o menys l'edat que tenen. Més o menys, són uns barems.
Escolta'm, i finalment, si després de diverses apostes el saldo és negatiu, com ho justifiqueu?
És que, clar, jo mai, o sigui, jo el que sempre dic als que contraten la subscripció, o sigui, jo mai diré aquest mes guanyarem molts de diners. Home, això, és que qualsevol broker, o sigui, jo estic passant al mercat financer, acaba l'any i hi ha un munt de broker que acaben en negatiu. I tu no li vas a dir... Això sempre jo ho miro com una inversió a llarg termini. Si tu vols fer un mes, faràs un mes. Si vols fer un trimestre, un any. I paciència, i sobretot un 3% del banc que tu vulguis destinar. Si això no és passa'm una aposta avui. No, això he tingut emails que he contestat que no vull tenir així. Això no és passa'm una aposta avui. Ara han acabat les lligues i jo agafo vacances com tothom. Però jo sóc una persona normal, faig qualsevol coses normals que feu vosaltres, per exemple.
Correcte.
Jo faig esport, me'n vaig amb els amics, vaig a sopar fora amb la nòvia, o sigui, faig coses normals. Com no estic tot el dia pedat mirant a les cases d'apostes algunes quotes. No, miro el que més m'agrada, el que jo miro com la NBA. Ara estic mirant les finals, però jo miro l'esport. I en totes les finals no he donat cap aposta. Disfruto de l'esport. Això és el principal i és com jo t'ho puc dir, com és el nostre servei. Els altres no sé com ho faran, però això és el que nosaltres recomanem.
Per cert, per acabar, quant guanyes al mes?
Al mes, això sempre és el que et deia, depenent del banc que tingui cadascú. Tu fas uns comptes i pots sortir 200 o 300 euros cap amunt, 500, o pots perdre 200 o 300 euros.
Ja.
Però a final d'any veurem on estem. Què hem perdut? Pues hem perdut. Què hem guanyat? Pues hem guanyat.
Jessi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Cuida't, fins després. Doncs aquesta és la nova professió, aquesta és la nova feina que va relacionada amb el món de les apostes. Així es viu des d'aquests brokers, entre cometes, del món de les apostes que hem conegut avui. Ara el que farem serà aturar-nos. I molta atenció, perquè si us ha sobtat algunes de les coses que ha explicat en Diego, en Jesse Pixman, al llarg d'aquests minuts, molta atenció al que descobrirem tot just després de dos quarts, perquè parlarem amb un jugador de futbol que ha denunciat la compra de partits, i parlarem amb un tenista i entrenador de tennis que també denuncia la compra de partits de tennis i, atenció, en aquest cas, fins i tot d'infantils. Ara ho sentim.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa. sortiran tots dos nedant. La mar s'eixample al veure'ns caure dins seu. L'aigua m'aixuga les idees. Agafa't fort, però no m'apretis. Agafa't que continuem vius. Si plores per mi, deixa'm xop. Si amb mi no ets feliç, jo tampoc. Em quedaré aguantant l'hivern. Em quedaré apagant l'infern.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Doncs coneguem un d'aquests casos, ens el presenta l'Ivan Fernández. Ivan.
Doncs sí, ara parlàvem d'apostes esportives, però si parlem de partits arreglats no ens podem oblidar del tennis. El tennis, malauradament, és un dels esports més afectats per la manipulació i les apostes. Avui en volem parlar i per això tenim amb nosaltres una persona que coneix de ben a prop alguns d'aquests casos. Saludem el tenista Eduardo Rodríguez.
Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sorprendidos por alguna de las cosas que hemos estado descubriendo estos días, que el amaño de partidos en el mundo del tenis llega hasta los infantiles.
Sí, últimamente el tema del tenis, bueno, en los últimos años ha sido un poquito escandaloso ya el asunto con amaños. Bueno, ya si ven las noticias, hay casos muy sonados.
¿Como cuáles, Eduardo?
Bueno, el último se pilló un tenista profesional con el tema de amaños de futures. Todo empezó siempre con las apuestas en torneos futures. Los torneos futures es donde empiezan los profesionales a jugar. Y los beneficios que tienen por jugar torneos realmente son muy bajos. Es que no les alcanza ni para vivir. Entonces, de esa manera, es complicado el asunto.
Claro, Edu, estamos hablando de un perfil de jugador con recursos muy bajos, muy pobres, y por lo tanto, cuando le ponen delante esta cantidad de dinero, no pueden decir que no, lo tienen que aceptar, y por lo tanto aquí se produce pues esta manipulación de la que hablábamos. El perfil, por lo tanto, es este tipo de jugador.
Sí, el perfil siempre es de jugador. El gran problema es que los jugadores, hasta un challenge generalmente, que es lo que sigue un futuro, son gente que tienen que pagarse absolutamente todo, hasta el mismo torneo tienen que pagarse, y ni siquiera reciben dinero por participar en el cuadro. Entonces, esta gente es que solo vive para el tenis, no puede dedicarse a otra cosa, y si un torneo te ofrece en premios total 10.000 euros a repartir entre todos, es que esta gente tiene que pagar entrenador, tiene que pagar raquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entra todo este tipo de mafia a participar de todo esto.
Claro, pero ahora comentabas que el entrenador también juega un papel importante aquí. Por lo tanto, si se produce algún tipo de manipulación, de arreglo de partidos, el entrenador, el jugador, incluso el árbitro en el caso de torneos donde hay árbitros, todas estas personas, estos agentes están implicados.
Perdona, no te escuché. La última parte.
Decía que, por lo tanto, jugadores, entrenadores, árbitros, todo el mundo, cosa maños, y por lo tanto todos los agentes están implicados.
Hombre, lo último que se leyó en diarios por ahí era que ofrecían amaños hasta por Facebook. Entonces, bueno, no sé, al parecer esta red está bastante bien organizada y llegar a los jugadores es fácil. Basta con irse de torneos futuros, hay por todos lados. Y son pequeños, entonces contactar con los jugadores es bastante sencillo.
¿Desde dónde se mueve esto? Es decir, ¿esto se mueve desde nuestro país o hay que viajar al extranjero para encontrar el origen de toda esta mafia?
Bueno, mira, yo creo que el gran problema es permitir que casas de apuestas y demás estén patrocinando torneos. Yo supongo que el tema de mafias hay en todos lados, y bueno, permitir este tipo de cosas es lo que va haciendo que poco a poco se vuelva más natural y demás.
¿Es extrapolable estos casos al tenis profesional o allí ya no se lleva a cabo?
Hombre, no lo sé. Lo que pillaron, hubo un caso de un jugador de aquí que fue jugador profesional y era el cabecilla de la banda en teoría. ¿En qué habrá acabado todo esto? No lo sé, pero esto fue el año pasado, que era un jugador de la zona y llegaba hasta la zona de Tarragona, llegaba inclusive esta red de amaños.
Decías, Eduardo, que los jugadores, que el tenis es un deporte fácil de amañar. ¿Por qué es fácil de amañar el tenis?
Es un deporte de tanta precisión que si yo fallo tres saques, no se nota. O si simplemente tengo un mal día en un partido, puedo perder un partido porque las cosas no me salieron como yo pretendía. Entonces, y al estar solos, al no tener un compañero, todo queda para uno. Por eso es bastante sencillo que se pueda amañar cosas así. Basta con que alguien se ponga en contacto con el jugador solo lo sabe y ya sabrá lo que hace o lo que no hace.
Esto que estás explicando, ¿tú lo conoces? ¿Es conocido por todo el mundo o no?
Yo particularmente no lo conozco. A mí nunca me ofrecieron nada, tampoco llegué a ser profesional. Simplemente es muy... Se escuchó mucho en los últimos tiempos lo del tenis, que ya pasaba a ser escandaloso. El problema del tenis también es que la mayoría de los jugadores no gana dinero. Estadísticamente, el 50% de los jugadores profesionales no podían vivir del deporte.
Ya. Y por tanto, entonces, son fácilmente influenciables por estas mafias que mueven cantidades de dinero. ¿Como cuánta? O sea, ¿qué cantidad de dinero puede jugarse en un partido?
No sé, yo llegué a escuchar que por dejarte perder en un partido te daban 4.000 euros. Eso es lo que había salido en los diarios. Y tú, una persona que tiene los ingresos mínimos y está gastando una fortuna en entrenador, en raqueta, en desplazamientos, etcétera, al entrenador también hay que llevarlo a los torneos. Imagínate si te ofrecen ese dinero.
Pues por perder un partido que igual de un torneo que igual ni ganas, pues bueno, es un buen pellizco, ¿no?
Ya, exactamente, y sobre todo si el premio en metálico del torneo son 7.000 euros, entonces, y no tienes la certeza de que llegaras a ganarlo, bueno,
de perdidos al río.
Exactamente.
Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Pues així estan les coses en el món del tennis. Tornem, si voleu, al món del futbol. Ara fa dos anys, el 2017, un partit entre l'Eldense i el Barça B va acabar amb victòria del Barça B per 12-0. És el que calia que passés, i finalment va passar. Un jugador de l'Eldense va denunciar la compra del partit. I d'aleshores ençà, doncs, la seva vida ha estat un autèntic rosari. És el jugador Cheikh Saad, que fins fa pocs dies jugava a l'Hospitalet de Llobregat, al centre esportiu de l'Hospitalet. El saludem. Cheikh, buenas tardes, bienvenido. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
T'extranya tot això que s'està parlant aquests dies al voltant del futbol i de arreglar partits per les apostes?
No m'estranya, perquè jo vaig patir una cosa semblant fa dos anys i veig que no va servir de gaire cosa perquè ha tornat a passar en poc temps més. O sigui que va sorprendre res.
De fet, és cert, tu vas denunciar l'any 2017 i la veritat, quan eres jugador de l'Eldense, i de fet no sé com ha acabat aquella història, perquè realment buscant en premsa veus la teva denúncia però no pas com ha acabat, com va acabar el fet en si mateix, no?
Sí, a mi encara em sorprèn, perquè jo m'esperava després de tot que passessin més coses, que sapiguéssim què ha passat amb els jugadors que van amanyar el partit, que per lo menos no juguessin durant aquest temps, però bueno, no ha passat res, com si no hagués passat res.
Tu denuncies que els teus companys en aquell partit, doncs alguns d'ells, no tots, alguns d'ells havien estat subornats per no guanyar, per perdre el partit. Per tant, tot el vestidor, o en aquests casos no s'intenta subornar tot el vestidor, sinó que es va a jugadors concrets, com el cas que estem veient aquests dies.
Sí, correcte, no, no pots anar tot el vestidor perquè al final hi ha jugadors que no ho farien i en el moment que sapiguessin que s'està fent això, pues, jo crec que sortiria molt abans. O els altres jugadors no ho farien. Normalment s'agafen a 3, 4 com a molt i amb aquells ja ho parles i ja aquells, amb 4 ja fas.
Mm. Sí, sí. Com sospites tu que allà hi ha coses rares?
No, no, pues perquè al final és el que dic, que un equip de jugadors que potser no tot l'equip sencer, però que n'hi ha 6 o 7 jugadors que hagin jugat a segona B, no pots anar a jugar partits i perdre sempre 5-0 i 6-0. O sigui, no era normal. No era normal. I menys al final del partit del Barça B que acaben perdent 12-0. Que fiques en un juvenil i no perds 12-0.
Com arriben normalment aquestes propostes? Ho has pogut saber? És a dir, com es contacta i com s'intenta, a través de quins elements s'intenta influir el resultat d'un partit?
Bueno, al final, a Valdense va ser el mateix president. Va ser el mateix president amb l'entrenador i el segon entrenador els que ho planejaven tot. Sí. No és que hagi vingut algú de fora. En aquell moment va ser més fàcil i tot per ells, perquè eren el president i tenien jugadors allí. O sigui, era tu i tu, feu això, us en portareu tant i ja està.
Estem parlant de dos casos, el del 2017, estem parlant d'aquest que hem conegut ara fa uns dies, jo crec que més escandalós perquè afecta directament a la primera divisió de futbol. Per tant, com a mínim sabem que està a categories de segona B, tercera i a primera divisió. Creus que passa a totes les categories?
Sí, i tant. Jo crec que sí. Ja, sí, a mi l'únic amb l'única categoria que pensava que no passaria era en primera divisió, i a veure, que passa a primera, si passa a primera, passa a tot arreu. Els jugadors de tercera divisió i els de segona B tenen un sou que han de viure amb allò, i hi ha jugadors que no treballen i només viuen amb el futbol i no arriben a final de mes, pues, encara, entre cometes, entenc que li ofereixis alguna cosa de diners i que ho agafis, però un jugador de primera que potser ha cobrat 10 milions durant tota la seva temporada, o fa no res, com el jugador del Valladolid, que es va retirar, que potser s'ha retirat amb 4 o 5 milions d'euros, doncs no entenc el per què ho fa. Això, doncs, crec que és avarícia. Mira. Però, bueno, al final l'avarícia...
Va dir que, més enllà del delicte, hi ha una qüestió ètica que en aquest sentit tu qüestiones, no? És a dir, èticament, gent que és, entre cometes, o que és rica, que es dediqui a fer aquestes coses.
Sí, és que seguís-ho sense entendre-ho. No m'hi cap al cap que els jugadors de primera divisió facin això. I ja no és pel diner, perquè si tenen tants diners, ells, i que cobren tant, o sigui, seguís-ho sense entendre-ho. No tenen cap respecte al futbol, ni a la gent que segueix al futbol, ni a la seva família, ni res, perquè al final tots aquests pateixen per ells.
Tu, arrel de la denúncia, vas haver d'anar fins i tot escortat, no?
Sí, jo sí, durant les primeres setmanes sí, perquè, bueno, al final ja vam veure que hi havia moltes màfies darrere i era una mica perillós.
Per tant, no estem parlant d'un cas aïllat, estem una organització que es dedica, bueno, a fer coses com la que tu vas viure, com la que estem vivint aquests dies, però que al darrere hi ha tot un col·lectiu de gent que treballa per això.
Correcte, i gent perillosa que estan jugant molts diners, i jo crec que aquests, per exemple, jugadors de primera no són, com es diu això, els títeres d'aquesta gent, perquè hi ha gent molt més forta al damunt d'aquests. Jo crec que al final tampoc saben on s'estan ficant.
Quan parles de gent perillosa, és gent perillosa amb pistola?
Home, si vaig anar escoltat, jo crec que sí. Jo crec que sí. Vamos, vaig estar setmanes sense dormir, he sentit un soroll i ja m'aixecaré del llit, doncs imagina't.
Per tant, aquí falta investigació policial, també. Ja no només és que els jugadors denunciïn o no denunciïn, que els clubs facin o no es facin, sinó que estem parlant de delictes que van més enllà del que seria estrictament l'àmbit esportiu.
Sí, però una cosa que no entenc és que passen totes aquestes coses. L'any passat també va passar amb el tema de jugadors espanyols que estaven a Grècia, que estaven demanant partits, perquè hi havia un exjugador meu, un excompany meu, que es diu Jonan García, que va jugar també a primera. I mai, o sigui, se sent un parell de mesos i al final no se sent res més durant X temps. Yeah. La veritat és que encara no entenc el per què fan tot això si al final no acabaran traient res.
Per tant, aquí hi ha una connivència entre les cases. Parlem bàsicament de cases d'apostes o d'apostes particulars. És a dir, es tracta de gent que juga en àmbits en els quals la ciutadania o la majoria de veïns no té, o de ciutadans no tenen accés, o estem parlant de cases d'apostes d'aquestes que, bueno, veiem anunciades per tot arreu?
Jo crec que aquí a Espanya no es fa, perquè aquí, quan parlem amb la policia, si arriba una aposta de més de 10.000 o no sé de quina quantitat era, ja salten les alarmes de tot arreu. Perquè és una cosa que no és normal. Mm. Normalment ho fan a les cases d'apostes de l'estranger. Per exemple, a la Xina, que pots apostar la quantitat que tu vulguis. Llavors, allí es pot enxepar. Però, clar, pensa que si ho estan fent des de la Xina, no pot apostar 10 milions d'euros en un partit.
Clar.
O amb una targeta groga. I tot això són màfies. Mm.
Jake, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Seguirem xerrant i, en tot cas, mira, valorarem tot aquest cas. Si et sembla, d'aquí una setmana se tornem a trucar i aviam com ho vas veient. D'acord?
D'acord. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la història. 10 milions d'euros de la Xina, gran pistola... Bé, és la realitat del que tenim i que crec que va més enllà del que és estrictament esportiu. Jo crec que és una qüestió d'ordre públic de primer grau i que no tinc la sensació de que sigui una prioritat per les forces d'ordre públic del nostre país. En tot cas, serà qüestió de seguir-ho i sobretot que no passi com ha passat en el seu cas, amb aquest nou, que no passi com ha passat en el seu cas, i és que al cap d'uns mesos desapareix de la premsa esportiva, desapareix de la premsa generalista i ja ningú se n'en recorda. I vés a saber on estan a hores d'ara els implicats.
Segueix la llum del far.
Seguim la llum del far, seguim el far, seguim el viatge, seguim el camí i ho fem amb amics i amb col·laboradors que ja ens acompanyen. Ivan.
Doncs sí, avui parlem de medi ambient com cada dimecres, concretament de cabals ecològics, un terme que ha sortit algunes vegades aquí al programa, però sí? No n'hem parlat detingudament. Avui ho farem i ho farem com sempre amb l'Aaron Marcos, ambientòleg. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Un concepte una mica sovint desconegut, podríem dir, el terme cabal ecològic.
Sí, 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 és com altres conceptes d'ecologia, són conceptes molt, molt importants amb la natura, però molt desconeguts per la població.
Què seria un cabal ecològic, un cabal de manteniment, com funciona?
Bueno, cabal ecològic és un diguéssim, és una cosa que s'aplica o que neix dins de la Unió Europea, especialment pels països del sud d'Europa, entre nosaltres, Itàlia, etc., perquè bueno, al nord no tenen tant aquests problemes, no? Però el que diu el cabal ecològic és el concepte del cabal mínim que hi ha d'haver al riu, no? Aquest cabal mínim quin és? Doncs aquest cabal mínim, segons diu la normativa, és una directiva europea, en el que diu que tots els rius han de tenir un cabal ecològic. Aquest cabal diu que és un cabal que ha de permetre la vida, però no especifica, no hi ha cap fórmula de càlcul ni cap número concret, no, de com ha de ser, però sí, clar, entenem que si ha de permetre la vida, doncs, com a mínim hi ha d'haver aigua al riu.
Això entenc que també s'ha de deixar anar aigua des d'una presa, no? No sé com es fa això, es genera electricitat, sobre les comportes funciona com una aixeta, com és el funcionament?
Bueno, clar, en cada cas, el cabal ecològic s'aplica quan hi ha una obra civil que reté l'aigua, no? És evident, si no no és necessari implementar un cabal ecològic perquè ja és el mateix que té el riu. Però aquestes estructures hidràuliques el que fan és... tenen diferents funcions. cada una. Hi ha algunes que són per produir energia, hi ha algunes que són per consum d'aigua humà, hi ha algunes que és per regadiu i hi ha unes altres que no serveixen absolutament per res. No? Mm. És molt variable. Com s'aplica? Home, doncs, s'ha de buscar la manera, cada cas és en concret, de que baixi aigua pel riu. No? Ara podrem parlar d'algun cas.
És el que et volia dir. Tu treballes estretament amb el cas de la desembocadura del Foix i també del pantà del Foix. Per tant, en quina situació es troba el riu Foix?
Bueno, el pantà del Foix és un pelotazo de l'any 28, no? D'aquest que, bueno, va haver una època, aquestes dinàmiques que tenen tots els estats, però especialment a l'estat espanyol, aquestes grans obres civils, no?, que generen una indústria darrere, com pot ser, per exemple, l'AVE a dia d'avui, no? Mm-hmm. Llavors es comencen a fabricar moltes, a construir moltes preses arreu del que és l'estat espanyol, i una d'elles és el pantà del riu Foix. El pantà del riu Foix comença a construir l'any 20, s'acaba el 28, no recordo les dates exactes, però en definitiva és un pantà que es construeix, no és ni per consum humà ni per producció hidroelèctrica, sinó és un pantà per regadiu. Mm-hmm. Però clar, és un pantà per regadiu una zona on la majoria del cultiu és olivera i vinya, que és de secà, no? Vull dir, tampoc és un... És una... En el plantejament en si mateix podem discutir si aquest plantejament és correcte o no, però com a plantejament tampoc és del tot. I avui en dia s'utilitza molt poc per la comunitat de regants de Vilanova. Molt poca quantitat per el que és el pantà.
Ara potser em mataràs, però això del cabal ecològic sembla ser també una cosa que costa de veure el resultat. Molta gent es pregunta què passa amb el cabal ecològic al riu Foix, perquè sempre s'ha dit que l'acabarem veient ple d'aigua, però quants anys fa que hi ha aquest problema?
A l'Agència Catalana de l'Aigua, tot i que és una directiva que té més de quasi 20 anys, el que és l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, comença a implementar aquest cabal ecològic. En el cas del riu Foix, que és el que jo coneixo bé, és l'any passat, el 21 de juny, o sigui, no fa ni un any, a dia d'avui. No? I a més, això és una notícia en primícia de pràcticament ahir, que vam estar reunits uns quants experts i quants interessats en el sector. Hem valorat aquest cabal ecològic, en principi sempre l'hem valorat positivament i el seguim valorant positivament, però creiem que és escuet. És poca quantitat per lo que podria arribar a ser. Pensa que és una desena part del que utilitza la comunitat de regants, no? Al final, llavors, a més, el pantà del riu Foix està ple. Vull dir que podrien col·loquialment estirar-se una miqueta més, no? I ajudar a recuperar molt aquest riu.
Quina quantitat d'aigua es deixen ara?
Està a l'entorn, no l'hem mesurat perquè és una mica complexa, però sí que s'aproxima entre els 40 i els 55 litres per segon.
Per tant, seria el màxim, no?, que s'estableix, o el màxim són 50 i pico, em sembla.
Sí, va entre 40 i 55, és el que marca l'ACA, que diu que és el cabal ecològic, que s'ho plantegen així d'aquesta manera. Però, bueno, jo crec que podria arribar a ser el doble.
Em comentaves que fa un any, més o menys, que...
Un any.
No arriba
un any.
En tot cas, es veuen resultats ara? Fins fa poc era un quilòmetre, no?, que havia recorregut l'aigua, per tant...
Clar, aquest és el tema, és que tot i tenir una tardor molt plujosa, amb molta quantitat d'aigua, la presa ha estat sobreeixint, o sigui, a més, ha estat aportant encara més aigua de la que va portar el cabal ambiental pel sobreeixidor que té la presa al costat, perquè n'hi havia molta aigua. Tot i així, diguéssim que després de la presa comença una màniga d'aigua, no? Reconstrueix el riu, i passa que aquesta màniga, diguéssim, ha anat retrocedint a mesura que ha avançat i a mesura que plovia menys, no? I en el retro creiem que s'hauria d'augmentar aquesta, perquè com a mínim no retrocedís, no? I es mantingués en aquests 2-3 quilòmetres que tenia a la tardor o a l'hivern. Però, per exemple, la desembocadura sí que s'ha notat, perquè hi ha més quantitat d'aigua. El freàtic acaba arribant a la desembocadura i tenim més quantitat d'aigua, molta més que l'any passat. Tot i així, encara no és un riu, no?
Uh-huh. Em comentaves fa uns mesos, recordo, quan parlàvem de la desembocadura del Foix, que estava creixent més per sota que no pas per a dalt de tot. No sé si continua sent així.
Bueno, sí, el tema, aquest concepte és que... En comptes, nosaltres pensem que és com tirar un got d'aigua, no?, que corre... Llavors és una mica més complexa, perquè hi ha processos geològics pel mig i tal, però sí que es comença a notar més els efectes, diguéssim, a la desembocadura que a la pròpia propi, a on s'allibera el cabal ambiental, que sí que s'estira el riu una miqueta, però de seguida desapareix. Per qui conegui, perquè m'entengueu, a l'hivern arribava quasi a Mastrader, aquest cabal, i ara pràcticament està a la meitat, ha anat retrocedint, tot i que el cabal, sempre que hem anat, està implementat.
I això passa tot arreu, és a dir, podem anar a la desembocadura del Llobregat i passa exactament el mateix? La zona humida creix més per la desembocadura que no pas per a dalt, o com és això?
Bueno, jo sincerament no conec altres casos, o no estic tan estudiats, no? Potser el Gaià és un exemple, però el Gaià és una presa industrial, que és una presa que s'utilitza per aigua per la petroquímica, i s'ha anat implementant aquest cabal ambiental intermitentment, que això és un error, però no acaba de funcionar bé. L'únic que, diguéssim, que és de llibre és el Foix, encara que sigui en poca quantitat, i clar, el Foix és un riu que fa més de 80 anys que no hi baixa aigua. No hi baixa aigua perquè hem de recordar que aquesta presa, quan es va construir, com està mal construïda i com està mal plantejada, no van comptar que els rius també arrosseguen sediment. És una cosa, el 5% aproximadament dels rius és sediment. Sí. Llavors, els 10 anys va quedar colmatada la paret principal i va quedar impossible d'obrir les comportes. Per tant, per la seva capacitat de regular, al final és un bloc que n'hi ha al mig i no té la capacitat d'obrir comportes. Això s'ha fet a través d'un captador de superior, etc, etc. A més, cal recordar que el pantà del Foix és un dels 3 més contaminants d'Europa. És un bon marrón. D'acord? Llavors, aquest cabal que s'està implementant aquí és un cas molt concret, perquè, clar, el portar tant de temps sense baixar aigua, diguéssim que tot el que és el freàtic, etc, que no el tenim estudiat i no el coneixem, no sabem com està. Llavors, ja, és possible que estem deixant anar aigua, però no sabem quan començarem a notar els efectes, o quan, més que els efectes ja els estem notant, però quan s'unirà aquest riu, quan començarà a ser un riu de veritat.
Doncs, escolta, bueno, això se solucionaria posant les comportes en lloc de dalt, posant-les a baix. Desenguassaria amb l'aigua, diguéssim, que té més sediments. És una de les coses que segurament s'haurien de revisar.
No, però si té 3 comportes, les baixes, les mitges, però és que és tal quantitat de sediment que arrossega que no ha sigut impossible. Ha sigut impossible. Quan es va quedar bloquejat, ja no va haver-hi manera.
Gràcies, Aron, per haver-nos apropat a aquest concepte del cabal ecològic, que pel que veiem, com en moltes altres coses, és un concepte que és molt utilitzat i molt poc definit.
Exacte.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Aron.
A tu, gràcies.
Cuida't, a reveure. Gràcies, Ivan. Així arribem a les 6 en punt de la tarda. Tot just després el que farem serà saber el preu del peix, que és el que fem cada dia per obrir l'hora de les 6 i que ens situa una miqueta a la borsa de la peixateria. Més o menys, del país. Per dir-ho.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ets la meva llum a la foscor, que m'il·lumina al perdre el nord. Ets aquella espurna d'il·lusió, que em dones calç i em quedes. A cada pas en fals em manca més l'aire, omplo de coratge els meus pulmons. Prenc aquests acords menors que em tornen la vida, em dec la confiança a l'obligació. I quan la gravetat em guanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.